Què tal? Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Avui el nostre convidat al programa és el sociòleg Joan Estruch, que acaba de publicar les seves memòries amb el suggeridor títol de Crec recordar. Ho fa a través de Fragment Editorial. El nostre convidat va néixer en plena postguerra i en el si d'una família protestant, quan el protestantisme era encara minoritari i no tenia la més mínima presència pública. Aquesta peculiaritat se'l va portar des de ben jove, diu, a interessar-se per les religions des del punt de vista sociològic, l'àmbit del qual ha desenvolupat la seva llarga carrera posterior. Va ser un dels principals impulsors de la Facultat de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona, on va impartir classes a milers d'alumnes durant unes 4 dècades. Va dirigir també el grup de recerca ISOR, Investigacions en Sociologia de la Religió, i ha publicat també més d'una quinzena de llibres i nombrosos articles i traduccions. Seguint el model anglosaxó de l'anomenat retrat intel·lectual, recentment ha publicat, com us expliquem, les seves memòries, establint una relació entre els trets més destacats de la seva biografia i la seva obra. De seguida el saludem. I saludem, donem la benvinguda a Joan Estruch, i us recordem que a la recta final del programa hi haurà també, com sempre, el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Senyor Estruch, bon dia i benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Avui parlem de la religió, parlem de les seves memòries, molt vinculades sempre al fet religiós i la sociologia.
Sí, és allò a què m'he dedicat tota la meva vida professional, a la sociologia i més específicament a la sociologia de la religió.
De fet, quan parlem de la religió, no, no sé si és inevitable parlar també de la sociologia, no? Perquè és el nostre dia a dia, la religió, i la persona i allà on es mou la persona, no?
Per entendre com funcionen les religions, la sociologia és una eina sumament útil, perquè fora de la vivència de la fe religiosa i situats a l'exterior amb un esforç d'objectivitat i de mirada distant i crítica, la sociologia ajuda molt a entendre com funcionen els fenòmens religiosos en una societat determinada.
El títol és Crec recordar. És molt prudent, no? Crec recordar.
És deliberadament prudent. Vaig voler evitar un títol contundent i, en definitiva, pretensiós. Allò que sé segur que recordo. No, realment he escrit sobre allò que em semblava recordar de la meva trajectòria i de la meva vida passada. I com més enrere retrocedim, com més cap a la infància o cap a l'adolescència anem, més es fa palès aquest sentit del crec recordar. Em sembla que les coses van anar així, però no n'estic del tot segur. Jo he volgut evitar, sobretot, allò que en sociologia anomenem els exercicis d'alternació, que en definitiva significa reinterpretar el passat en funció de les circumstàncies o dels interessos del present. Jo no volia caure en aquest parany i, per tant, feia afluir els records tal com em venien a la memòria, però sense pretensions de tenir la certesa absoluta que les coses havien anat d'aquella manera. I per això la justificació del títol.
Vostè va néixer, com dèiem a la portada, en plena postguerra, i amb una família protestant.
Sí.
Això va ser difícil de portar-ho?
Això va ser difícil. A veure, d'aquella època cada protestant hauria d'explicar la seva pròpia història. Però jo, en el meu cas personal, diria dues coses. D'una banda, que efectivament el context era difícil, i era difícil perquè, vulguis o no, et senties diferent de tota la resta de la població. Tots els teus companys, tots els teus amics, tots els teus col·legues d'escola, tothom era catòlic, i tu eres diferent, i eres diferent per un motiu religiós. Però alhora que dic això, i que el context efectivament era difícil, no hi havia presència pública del protestantisme. Els oficis, els cultes, com es diu en el llenguatge oficial, s'havien de celebrar en domicilis privats perquè totes les capelles i les esglésies havien estat clausurades. Però alhora que aquest context era efectivament molt difícil, en el meu cas personal, la meva situació era, per dir-ho així, privilegiada, en el sentit que els meus pares van tenir el gran encert de portar-me a una escola, que era d'altra banda molt a prop de casa, que era el Liceu Francès, i que era una escola en la qual, en aquells anys, no hi havia adoctrinament ni religiós ni polític. I, per tant, em vaig veure lliure de la pressió a la qual estaven sotmesos els infants i els nois que anaven a la immensa majoria de les escoles del país.
Vostè sempre ha fet una aposta per l'ecumenisme, oi? Per que les religions s'han d'entendre.
Sí. Una de les coses que més d'hora em van angoniejar del protestantisme en el qual jo vivia era que, per les raons històriques que acabem de comentar i que es fan fàcilment comprensibles, el protestantisme vivia tancat o reclòs en una mena de gueto. I jo aquesta atmosfera del gueto la suportava molt difícilment. Jo volia una obertura cap als altres, cap a l'exterior, i per consegüent, en el cas de la societat catalana, això volia dir fonamentalment una obertura cap al món catòlic, i això és el que em va portar molt d'hora a participar activament en el moviment ecumènic, és a dir, en el moviment de diàleg entre catòlics i protestants.
També parla de, a vegades, de la identificació que es fa de les religions amb les institucions religioses, no?
Sí, és una tendència molt freqüent que quan algú diu la paraula religió automàticament pensa en una religió organitzada i institucionalitzada. Dic religió en el nostre context cultural. Dic religió i implícitament sóc incapaç de pensar altra cosa que catolicisme. És a dir, i moltes vegades a sobre església oficial, església jeràrquica.
O dogmatisme, també.
I aleshores també la dimensió del dogmatisme. Tendim a fer aquesta associació abusiva quan la religió és un fenomen molt més ample, que en alguns casos està efectivament institucionalitzat, però en d'altres casos, i això en el món d'avui ho veiem cada vegada més sovint, hi ha expressions de la religiositat que no passen pels canals institucionals de les esglésies organitzades.
Aquest llibre de memòries de Joan Estruc, el títol crec recordar que publica Fragment Editorial, aquestes memòries, el model és anglosaxó de memòries. Per què? Li fascina?
M'ha fascinat sempre el model aquest anglès. Els llibres que he llegit, tots ells en anglès, del que ells anomenen els retrats intel·lectuals, i que fan aquesta barreja, aquesta mescla dels elements biogràfics de l'individu amb la seva obra publicada o el seu pensament. Sempre m'ha semblat fascinant parlar del pensament o de l'obra d'un autor sense fer referència a la seva vida personal, a la seva vida familiar, a les seves relacions d'amistat amb d'altres, ho empobreix terriblement. I d'altra banda, en un cas com el meu, difícilment podia limitar-me als records purament familiars o de relacions d'amistat, i per la dedicació que hi he donat durant anys i panys, per força havia de fer referència constant a la meva obra. Per això aquesta barreja de les dues dimensions.
En el llibre, tal com deia ara i com comentava el senyor Estruc, es parla de l'ecumenisme, de l'aposta que ell sempre ha fet per l'ecumenisme en els seus estudis, en els seus llibres. No sé si les diferents diòcesis catalanes celebren, en el cas de Girona, per exemple, és el mes de gener, la Setmana de la Unitat pels Cristians, la Setmana de Unitat de Pregària pels Cristians. No?
Actualment se celebra... Jo crec que se celebra a totes les diòcesis. en unes amb més intensitat o amb més participació de grups religiosos diferents, però a totes les diòcesis d'alguna manera se celebra actualment la setmana de pregària per la unitat dels cristians, que és d'altra banda una setmana que a Catalunya i concretament a Barcelona, pel que jo vaig poder viure, se celebra des dels anys 60.
Això és un pas que ja s'ha fet històricament en l'ecumenisme i en la necessitat de que les religions s'entenguin?
És un pas que ja s'ha fet i s'ha avançat enormement en les darreres dècades en l'obertura, en el diàleg, en l'esforç de comprensió, de coneixement i de comprensió de l'altre. En bona part, els prejudicis religiosos que hi havia antigament contra els catòlics per part dels protestants i contra els protestants per part dels catòlics eren prejudicis degut sobretot a la ignorància, al desconeixement. El primer pas, per tant, és conèixer l'altre, obrir-se a l'altre, dialogar amb l'altre, i això elimina gradualment els prejudicis.
Joan Astruc també en diverses ocasions ha mostrat i ha parlat de les misèries que té el sistema universitari, no?
Sí.
Amb la llarga experiència que té.
Sí.
Per què denuncia això?
Perquè jo crec que el clima a la universitat en les darreres dècades s'ha degradat. I s'ha degradat considerablement en un sentit molt precís. Hi ha hagut un creixent procés de burocratització de la universitat, que ha anat lligada, evidentment, a la massificació, un tracte cada vegada més impersonal i, en definitiva, més inhumà de l'estudiant per part de la institució educativa, i en nom de la necessària professionalització de l'estudiant, s'ha abandonat allò que per mi és definitori i fonamental en l'esperit universitari, que és que la universitat ha de ser en primer lloc i sobretot una instància crítica de la societat. Aquesta dimensió crítica, que va molt lligada a la dimensió humanística del saber que s'imparteix a la universitat, jo crec que s'ha anat perdent i que s'està perdent avui en dia.
Joan Astruc també ha parlat i ha fet estudis sobre el suïcidi. Ara sembla que els mitjans de comunicació són més sensibles a aquesta qüestió, però fins ara hi ha hagut com una mena de tabú quan s'ha parlat del suïcidi, de xifres de persones que decideixen treure's la vida i que no se'n parla a la societat, que queda com un problema que és invisible, que no es veu.
Sí, aquí hi ha hagut tradicionalment una doble posició contradictòria per part dels responsables, sobretot dels mitjans de comunicació. Hi havia qui deia que calia parlar amb tota naturalitat i amb tota normalitat del fenomen del suïcidi quan aquest es produïa i que el pitjor que es podia fer era tapar els casos de suïcidi i amagar-los. Mentre que per un altre cantó hi havia una altra posició d'aquells que consideraven que parlar molt del suïcidi era, al contrari, contraproduent, perquè podia provocar un efecte encomanadís de contagi. I això ha passat des de fa molts anys. Hi ha hagut aquesta doble posició. En alguns moments té prioritat la primera, la que considera que és millor parlar-ne amb normalitat, i en d'altres moments té prioritat la segona.
I què és el millor? O què seria el millor des de la seva perspectiva i des de la seva experiència com a sociòleg?
Jo sóc més aviat partidari de parlar-ne, no de fer-ne la gran publicitat o de fer-ne...
O l'espectacle mediàtic.
O de convertir-ho en un espectacle mediàtic, però tampoc de tapar-ho o d'amagar-ho. L'estudi que nosaltres vam fer, que el vam fer juntament amb en Salvador Cardús a l'illa de Menorca, constatava, i era una de les conclusions principals de l'estudi, que fins i tot en un territori de dimensions tan reduïdes com l'illa de Menorca hi havia diferències i diferències molt notables en la taxa de suïcidis entre unes poblacions i unes altres. I, curiosament, les poblacions en què hi havia, on hi havia més suïcidis eren les poblacions en les quals se'n parlava més obertament, i aquelles poblacions en les quals hi havia molts pocs casos de suïcidis, aquests pocs casos eren sovint tapats i ocultats. Per tant, jo crec que se n'ha de parlar amb normalitat, amb naturalitat, sense convertir-ho efectivament, com vostè diu, en un espectacle.
Pot ser com... o es veu el suïcidi com un fracàs de la societat, un fracàs personal en la societat en la que estem immersos i en la qual hem de viure i conviure?
Jo diria que són sobretot els que envolten la figura del suïcida, els que perceben el seu suïcidi com, en part, un fracàs seu. Alguna cosa han fet malament, alguna cosa han deixat de fer que ha portat aquell individu a prendre la decisió de suïcidar-se. Per tant, aquesta sensació d'un cert fracàs, efectivament, se sol donar en moltes dels casos de suïcidis.
De fet, són prop de 4.000 persones, segons les estadístiques que es treuen la vida a l'estat espanyol a l'any. O sigui, són moltes persones. És una xifra...
És una xifra considerable, efectivament, però... I aquí hi ha un altre parany en el qual cal evitar de caure, que és que tendim a parlar, o sovint es parla, del suïcidi en singular, com si fos un comportament comú a una sèrie de gent, en aquest cas a les 4.000 persones en qüestió.
Sí.
Quan en realitat del suïcidi se n'hauria de parlar sempre en plural. Darrere cada cas de suïcidi hi ha una casuística, hi ha uns factors diferents que fan que, en circumstàncies molt diferents les unes de les altres, s'acabi desembocant en un comportament que aquest sí és el mateix, que és el fet de suïcidar-se. Uh-huh. Però els suïcidis són extraordinàriament diversos en les seves causes i en les seves motivacions.
En un minut, senyor Estruque, ja per acabar el Paraules de Vida, també ha parlat sobre la independència de Catalunya, diu que el procés és irreversible a aquestes alçades.
Jo, efectivament, crec que en aquests moments és irreversible. L'únic és que fa 2 anys ens vam imaginar que el teníem a tocar, que era a la punta dels dits i que era imminent, i, en canvi, actualment estem prenent consciència que probablement trigarà una mica més del compte.
Uh-huh. Senyor Estruc, ha estat un plaer que ens acompanyi avui al Paraules de Vida.
Moltes gràcies.
Paraules de Vida. Un espai obert per parlar de l'actualitat a l'Església.